Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Cada diumenge fem amb uns amics motivats de la sèrie Com si fos ahir un safareig a través dels nostres comptes personals d'Instagram. Fem un Instagram Live. El diumenge passat vam conèixer qui ha fet la capçalera de la sèrie. El Mathieu, de Tigre Lab, aquelles boles que veiem cada migdia que mai topen amb les parets d'un suborat eixample digital. Bé, fem un espai que es diu Les corbes de la Mariola i no em despullo. No hi ha nus, bàsicament perquè Instagram no ho permet. No, miro l'audiència cada setmana. Portem tota la temporada amb una quota de pantalla que ronda el 20%, com si fos ahir, però aquestes últimes setmanes hi ha pocs vins. Avui han arribat les audiències digitals de la corporació i ho he entès tot. Els hàbits estan canviant a totes les generacions i no només a les dels joves. El TN cap de setmana va fer la millor audiència digital des del febrer del 2022, èxit digital de tots els continguts generats dels 40 anys de Catalunya Ràdio, i els 5 vídeos més vistos a la carta són els 5 capítols del Com si fos ahir, el programa més vist amb més de 355.800 reproduccions. Aquí teniu la resposta a per què no acabava d'arribar aquest 20. Posem la mirada on pertoca i tinguem en compte els creadors i els videojocs que mouen també massa. Saludem la nostra IA, que sap què farem avui. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Catalunya s'ha convertit en una autèntica seu dels videojocs. Aquest dimecres comença una trobada molt important, el Game Lab. Connectarem amb l'organitzador Ivan Fernández Lobo. Abans, amb el Roc, coneixerem una desenvolupadora de videojocs, Mariona Valls. Avui, la creadora del dia és Farners Peizón.
Doncs va, anem per feina.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. Que escolti el popa. Què has de fer? La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Popa, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see.
Som a la Setmana de l'Orgull. Aquí aplaudim la diversitat, també la inclusió. De fet, l'eclosió de les xarxes socials a principis dels 2000 va ser un element clau per la normalització de la diversitat en tots els seus aspectes. Fins aleshores, la celebració d'una societat multicultural i diversa quedava pràcticament, i això és fort, només pels anuncis de la Coca-Cola. I una de les bandes sonores d'aquests anuncis va ser aquest I'd Like to Teach the World to Sing del 1971 de The New Seekers. Dimarts més el nostre estimadíssim, prestigiós director de capçalera, en Roc Massaguer, Outconsumer.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, no esperava aquest amor excessiu. Està bé, gràcies.
Que tenim guionistes que cada dia posen més adjectius.
Està bé, no? Els adjectius estan bé.
Te'ls mereixes tots.
No ho sé, no ho he de dir jo.
Sí, sí. Escolta, avui tenim dos convidats.
Sí.
Que t'agraden especialment.
Sí, home, i tant. Parlar de videojocs està bé.
Però hi ha alguna notícia important que haguem de saber sobre el món dels creadors de continguts?
Ui, sí.
Ara és el moment perquè...
Sí, embolic.
L'altre dia... Kik i Twitch continua aquest tema, també.
No, sí, també hi ha molts embolics, però avui en parlem d'un...
Això continua, aquest xup-xup, perquè últimament m'està preguntant tothom.
Per qui?
Què és això d'aquí?
Ah, t'ho pregunten. No sé què
t'han preguntat, no?
Sí,
escolteu el Roc, que la setmana passada...
Exacte, ja ho vam explicar, ja ho vam explicar.
Bé, és així, aquí hi ha una pugna que és com el salseig creadors de continguts,
eh? Sí, a la gent li encanta. Mira, aquest s'ha anat aquí, que aquest no, altre...
Clar, són fitxatges, o sigui, un mercato de creadors de continguts...
No, mercato no, perquè la majoria van gratis. O sigui, de moment, mercato de pagar no n'han pagat gaires.
Catalunya. Us anuncio que jo ja tinc compte de Kik.
Jo també, sempre l'agafo, per si de cas.
Com que m'ho vas dir, dic jo
clar,
també.
Clar, ja el tens.
Ja m'he fet el
no
perfil per si un dia ja fa un directe a Kik.
No se sap mai.
Bé, doncs això, notícies relacionades amb el món dels influenciadors, no?
Sí, ahir vam saber que ha caigut un altre combat de la, o una altra lluitadora, en aquest cas de la velada de l'Ibai, que serà aquest proper dissabte.
És aquest dissabte a Madrid,
sí,
no?
Sí, aquest dissabte a la tarda. En aquest cas és la directora americana Amorant, n'hem parlat molts cops d'ella perquè fa un contingut a Twitch, moltes vegades l'han fet fora de la plataforma perquè fa un contingut molt eròtic, bé, en fi, n'hem parlat. Finalment no hi podrà participar, en aquest cas per motius mèdics, com també va passar en els casos del Papi Gavi i en Virus. Ella va explicar ahir a Twitter que la van diagnosticar al març d'una espècie de menopausa prematura.
Ostres, perquè
sí,
ella és
sí.
jove, no?
Sí, ella té 30 anys.
Ostres,
i que la medicació que ha de prendre no és compatible amb el combat, que tenia previst començar la medicació després del combat, però que no podrà. Tot plegat una mica estrany. No, no el diagnòstic, sinó la comunicació de dir, escolta, si això ja ho sabies...
És que potser... jo vaig veure ahir, per exemple, l'Ibai està fent conya de la mateixa velada, en plan, una altra
bueno,
baixa.
És que, clar, ahir
no?
l'Ibai...
Fa com una cunyeta, no?
Clar, és que ell se'n va assabentar per Twitter.
Ah!
És a dir, no, per Twitter no. Un familiar seu, veient un directe del Xoques, va veure que no... Escolta, i va dir, escolta, Ibai, que aquesta diu que no ve. I com que no ve? I va mirar a Twitter. Sí, es veu que ha fallat la comunicació perquè el mànager la setmana passada va dir que sí, que tot ok, ja tenien els vols i tenien l'hotel i tot, i de fet havien de venir ahir o avui, havien de volar cap aquí, i que ho anunciïn per Twitter és una mica estrany. Per tant, bé, en tot cas, diu que ja estan buscant solucions per no deixar un combat penjat, no?
Mirant la teva samarreta.
T'agrada la samarreta?
M'encanta.
Sí, diu els...
Diu procrastinators, leaders of tomorrow.
Els dies del demà. Clar, avui no va bé, però demà sí.
Tothom sap què vol dir procrastinar, tu creus, aquestes alçades?
Procrastinar, jo crec que sí, no? És deixar per després la feina important per fer-ne una altra que no és tan important.
Seria...
Llavors, clar, doncs...
Paraules...
Són els líders del demà.
Mira, això ens va molt bé a nosaltres.
Una samarreta fa molts anys que tinc, eh? Me la poso poc i aguanta.
M'encanta, i més color corporatiu. Escolta, d'una millora important a YouTube, què hem fet?
Sí, això sí, en aquesta guerra... Es podria mirar també en aquesta guerra amb Twitch i Kik i les plataformes. YouTube ha anunciat que a partir de ben aviat permetrà afegir 3 miniatures als teus vídeos, 3 diferents, i que el propi algoritme les vagi provant i aquella que vegi que funciona millor ja l'ofereixi per defecte.
És la caràtula del vídeo, una mica,
sí,
la miniatura.
Sí, quan tu veus un vídeo i decideixes si entres o no, doncs la imatge que veus, que no és part del vídeo, sinó que és una imatge que es fa a part i es posa allà, evidentment, per atraure l'atenció i que tu vulguis fer clic, la miniatura és importantíssima a l'hora de que un vídeo tingui èxit o no, i molts, això és una cosa que manualment ja feien molts creadors, el MrBeast, per exemple, que és el youtuber més gran, i molts altres, en tenien vàries, en provaven una, i si veia que en un parell d'hores no funcionava, en posaven una altra.
És una bona notícia, perquè així l'algoritme anirà provant, vol dir que tindrà més possibilitats al teu vídeo.
Suposem que sí.
Com ara,
perquè, clar,
com ara passa a Instagram, que en les, quan poses 10 fotos, una col·lecció de 10 fotos,
sí,
va provant i va ensenyant altres fotos.
I decideix quina ensenya la primera. Sí. A mi em fa una mica de ràbia,
sí?
Que surti, no surti la primera. És com, perquè no puc veure la primera, si el que ho ha fet ha decidit que aquesta sigui la primera.
Bé,
en tot cas, és una bona notícia pels creadors de contingut.
A nivell de crònica, tu vas anar físicament a la Queens League.
Sí, i tant, ahir.
Què et va semblar?
Em va agradar molt.
Sí, vas anar.
Sí, jo hi vaig anar per un partit, perquè anava a veure l'Andrea Menéndez, que la vam tenir aquí, i hi havia un partit que ella no comentava, i vaig anar per coincidir amb ella, i em vaig quedar 3 hores més. Vull dir que no tenia cap obligació de quedar-m'hi, i m'hi vaig quedar perquè em va agradar molt.
Van canviar perquè va coincidir amb un esdeveniment del The Gref, no el dissabte?
El dissabte del DJ Mario.
Del DJ Mario,
sí, era festiu, hi havia el partit dels youtubers, i llavors ho vam moure dilluns, i tot i així estava ple de gent, va funcionar bé també números, i jo m'ho vaig passar molt bé, l'ambient que hi havia allà. A mi m'agrada molt estar envoltat d'esportistes.
Demà hi vas fer tuits reivindicant els golaços que també fan les dones, no?
És que, de veritat, vaig agafar un parell de partits que van estar molt bé, i després vaig poder veure el Martí Mires, l'Esportcito, i vaig coincidir amb gent d'allà que tenia ganes de veure i molt bé, va ser molt bona experiència.
Per tant, i anava a dir, això d'aquest partit de youtubers, que va ser... Jo no vaig veure molta repercussió a xarxes, però... És perquè no és la meva bombolla, potser?
Sí, jo crec que sí. A YouTube va tenir molta repercussió i sobretot a Llatinoamèrica, perquè es van enfrontar un equip de Llatinoamèrica. Però el fet de que no sigui a Twitch i sigui a YouTube i que no sigui el primer cop que es fa i que no fos contra francesos, que és una cosa que agrada més, jo crec que ho va difuminar una mica, però no, va tenir molts bons números. De fet, van fer el rècord d'un directe a YouTube, em sembla que era més d'un milió d'espectadors concurrents.
I ha obert aquest mercat cap a Amèrica Llatina.
Sí, sí.
Bé, avui reivindiquem Catalunya com un hub dels videojocs i els programadors.
Catalunya Ràdio. Només hem de començar, aprovem-ho.
Oh, els Tietz, en Kelly, els Marala Trio, me'ls estimo. Molt a favor de tot el que cantin. Els que diuen que a les xarxes no es pot aconseguir res en català, que atrapin els Tietz. Més d'un milió d'escoltes al mes a Spotify amb una cançó sardana. Les coses estan canviant. Cada vegada hi ha més gent que fem reels, TikToks en català i Twitter a Catalunya és molt actiu. El meu dia a dia és en català i vull que també ho sigui quan entro a les xarxes. Quan et configures el mòbil en català, te n'adones que moltes coses ja són en la nostra llengua. I et confessaré un secret. Tinc una aquesta a casa, però de la primera campanya. Li faig corda i salta avançant. Ningú l'atura. Ara torna l'aquesta en 3D i qui sap, en un futur potser serà una intel·ligència artificial i en català.
Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Ara faré cantar a tothom de l'estudi de Catalunya Ràdio.
No.
Rock.
Em nego.
Tenies ganes, feies cara de voler-ho fer.
No, mai. És el meu punt dèbil, no sé cantar.
Escolta, avui presenta'ns aquesta desenvolupadora que fa coses bones. Com es diu?
Doncs aquí tenim la Mariona Valls, que és cofundadora i directora d'art de Mango Protocol. Mango Protocol és un estudi molt petit, però molt diferent, i això és el que ens agrada més. Hola, Mariona, què tal?
Com estàs?
Hola, bon dia, bona tarda ja.
Sí, bona tarda, tècnicament. Explica'ns què és Mango Protocol i per què és diferent i què feu.
Bé, nosaltres tenim la nostra pròpia, dit en anglès, IP, no? La nostra pròpia propietat intel·lectual, que són els nostres jocs que estan tots ambientats en el mateix univers.
Uh-huh.
Aleshores, sí, la cosa diferent que fem és barrejar aquest contingut que està tot basat en els meus projectes de la universitat, un univers personal, i el que fem, doncs, és bàsicament transformar-ho, no? un contingut, sí, que venia de les belles arts, de la il·lustració, dels contes, passar-ho a videojocs, a la interactivitat, i bé, i estan, doncs, tots protagonitzats per nenes, que és una miqueta, no?, potser la cosa que xoca més.
Però no són per nens.
No.
És que, clar, és molt bo perquè dic, anem a parlar de videojocs i potser la gent es pensava que posaria Imagine Dragons per parlar de videojocs, no? Perquè és això, videojocs, música electrònica, tal. I en canvi hem posat aquest entorn oníric, que és el que feu servir vosaltres, no?, per fer els vostres jocs, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres aprofitem el look una mica infantil, una miqueta de dibuixos animats, i el barregem amb temes més adults, més de crítica social, per fer una miqueta com de contrast, no?
Ai, que bonic, que bonic. Parla'ns de Clem, que és el proper joc que llançareu.
Ui, Clem.
Esteu enfeinats amb això, no?
Sí, sí, clar, és que ens queden 2 mesos, 3 mesos de feina, més o menys. O sigui, sortirà abans de que acabi l'any. I és un joc que, Si els jocs anteriors que teníem potser requeien més en tractar l'humor, eren molt més divertits, eren més àcids, més d'humor negre, aquest joc és molt més seriós, parla de la pèrdua, del dol, de trobar-se un mateix, de saber qui ets i què fas al món, no? I està basat, doncs, en experiències personals. Bé, el que fa quasi qualsevol creador de videojocs, al final, el que fem és reflexar la nostra pròpia vida, no?, en la nostra creació.
Roc, quina importància té que hi hagi jocs d'aquesta manera? Clar, jo crec que hi ha algú que ara s'està sorprenent d'aquesta nova manera de jugar, també, no?
Portem molts anys reivindicant que els videojocs no són només el Fortnite i el Call of Duty, que està molt bé que existeixin, que hi ha molt més marge, però es coneix molt poc. Hi ha molta gent que quan fas una xerrada i parles de ja no t'estic parlant de jocs molt raros, però Journey, o parles de jocs així, i la gent diu, ai, jo no sabia que això existia. Vosaltres com feu per contactar amb aquests clients, amb aquests jugadors potencials que potser no sabien que els agradaria aquest joc o ni tan sols que existia?
Bé, nosaltres fem molt de màrqueting de guerrilla. Intentem estar molt presents a xarxes socials, intentem anar a tots els esdeveniments que hi ha a Barcelona, als que podem a Espanya i a Europa, i a vegades a Àsia inclús hem anat, on tenim també una base de jugadors bastant important, a Corea, per exemple. Doncs el que intentem fer sempre és buscar on veiem que hi ha una oportunitat de gent que li agrada, enviar claus a creadors de contingut perquè comparteixin el videojoc. Això és una cosa que, vulguis o no, doncs sempre ajuda moltíssim a la difusió, no? Que hi hagi un youtuber, un twitcher, no? Que ara hauran ser un kicker, no?
Un creador que jugui al vostre joc.
O en directe o en diferit, doncs persones que creen contingut a partir del nostre propi
cos. Clar, ja m'estic imaginant. Ha passat amb jocs així que són més aviat mal fets, no? Que de cop es posen de moda. I deu fer una ràbia, això, per un, no per un
estudi... Happy Wheels,
no?
El de la cabra...
Per un estudi com el vostre, que us ocorreu. Jo veig aquí l'estètica, que és molt asiàtica, no? També els dibuixos que feu. Jo crec que tu també vens d'aquest món, no? De que t'agrada el tema Àsia, els dibuixos, l'animació. I clar, us ho esteu currant, que quedi tot com amb un llacet, i després va... I algun creador de continguts es posa a jugar a pedra, paper, tisores, jo què sé...
Sí, però amb això funciona com amb tot, eh? Funciona també amb la música, funciona també amb el cinema, no? Moltes vegades no és la pel·lícula més interessant o la música més interessant la que té més èxit, no? A vegades és pop realment horrible, bueno, i el que no és pop, no? Lletres bastant terribles, no?
Clar.
Doncs jo un menys dins de l'equip, potser els meus companys s'ho prenen amb menys filosofia, però jo sí que m'ho prenc una miqueta de... Bé, què hi farem?
És el que hi ha, no?
Sí.
A nivell econòmic, és veritat que aquests projectes, òbviament, són més barats que Fortnite, etc., però segueixen sent molt cars, i poseu moltes hores, i poseu molta feina, i durant molt de temps. Llavors, parlàvem fa temps amb The Constructim, que són de València, i et deien... Per mantenir-te has de tenir èxit en cada joc. És a dir, no et pots permetre que un joc falli. Pots, si tens èxit, pots fer el següent. Sí, aquesta és una realitat que no s'explica.
Clar, no és buscar els jocs de superèxit, sinó anar-ne fent de miqueta en mica, no?
Sí, sí, la gent se'n fa creus quan nosaltres anem a fer xerrades i coses i expliquem, sí, aquest joc, no, per exemple, el joc anterior que vam publicar abans de Clem, es deia Colossus Down, va costar al voltant de 250-300.000 euros. Pràcticament la hipoteca d'una casa.
Sí, sí, o més.
O més, no? Però bé, diguéssim, a la mitjana de Catalunya, potser sí. A Barcelona no, però potser fora de Barcelona sí. I la gent diu, què? Com? Però si no sou ni 10 persones. I jo, sí, clar, però els desenvolupaments duren anys, són anys de nòmines.
Inspira algú que, per exemple, no? Algun pare que ens estigui escoltant, que digui, és que jo vull videojocs que siguin amables i també d'haver inspirat les dones, no? Perquè bé, són així com la Colossus Down, veig, no? Unes dones això com empoderades, no? I jugant, què els diries? Què han de fer tècnicament per tenir el Colossus, per exemple?
Tècnicament? Bé...
Oh, és que aquí hem de parlar de 0.
Sí.
0.
Per exemple, nosaltres tots els jocs que tenim publicats estan tots a totes les plataformes, o sigui, si tenen un ordinador amb un compte d'Steam...
Que és gratuït.
Després el joc sí que s'ha de comprar, compres una llicència com un lloguer d'una pel·li. Si, per exemple, tens una consola Nintendo, una Switch, una PlayStation o una Xbox, doncs també en les botigues digitals, igual que la App Store, no? Que compres aplicacions, doncs també es poden... Si tu tens la consola, es fas un compte i pots comprar el joc. I també el tenim en físic, per Switch i per PlayStation 4. Pots anar a la Fnac i comprar-lo.
I quin preu té en digital?
En digital, és que clar, a vegades hi ha ofertes i ara no et sé dir,
clar.
No ho tinc al cap, però hauria d'estar o 18 euros o menys. O sigui, 18 és el tope, són 17,95, si no recordo malament, i d'aquí cap a baix.
No, és que és art també això, el videojoc.
Sí, jo crec que la idea dels espectadors és anar a buscar una cosa diferent, és a dir, que perdin una mica aquest prejudici i que provin jocs d'aquests, en teniu molts en demo, crec que Clem també té una demo i el podeu simplement provar. De vegades hi ha jocs de mòbil o que també es poden jugar a mòbil, que és provar-lo, i és perdre una mica la por i dir, ei, que xulo, això m'està transmetent, ei, aquest missatge potser és més seriós o més profund que el d'una novel·la que em vaig llegir la setmana passada o d'una pel·lícula, o igual de profund, no? I si busques això, ho pots trobar també en els videojocs d'una manera diferent, perquè l'aproximació que fa l'espectador a l'obra és diferent en un videojoc que en un llibre, no?
Sí, per exemple, jo crec, com tu deies, que el mòbil és una aproximació als videojocs molt bona, perquè avui en dia tothom té un smartphone. I hi ha videojocs que no són jocs de prema i ja està. Per exemple, hi ha un joc que es diu Enterra'm, amor meu, que va d'una refugiada de la guerra, no? Crec que és de Síria, si no recordo malament, i mitjançant una interfície de mòbil et comuniques amb el teu marit, que ell s'ha quedat al país i tu has marxat, i hi ha una història que vas... És una miqueta com tria la teva pròpia història, no?
Sí, la de
però bastant més...
Però heavy, clar. Sí,
però heavy. A més, o sigui, és consciència, això. O sigui, està molt bé tots aquests jocs. Clar, jo deia això, no? Potser m'he emocionat molt, però sí que és veritat que a nivell també de videojocs indie, d'indústria indie, a Catalunya està sent, no sé si un hub, però sí que està agafant molta importància, no?
Sí, no... Jo diria, jo t'afirmo que això... Que
és aquí cert, no? Sí. No m'he emocionat més del compte. No.
Barcelona va sortir la Associació de Desenvolupadors Espanyola fa un informe anual, va sortir fa uns dies, que Catalunya aglutina, crec que és la meitat d'empreses i treballadors de tot l'estat espanyol.
O sigui, la meitat a Catalunya de tot el sector dels videojocs.
Dels videojocs, amb la qual cosa, el percentatge d'indis doncs és molt alt igualment. I aquí, a més, també tenim, tenim un esdeveniment que es diu Indie Dev Day, que el fan ara a la tardor, i que és el més important pels indis, el més important de tot Espanya.
I per al públic en general, doncs parlem del que comença demà, no? Roc, perquè no deixem el món dels videojocs, perquè demà comença a l'edifici Mediatic, a les instal·lacions de Barcelona Tech City, al Palau de la Música i a l'estudi Dio Interactive, la 17a edició del Congrés Internacional Game Lab Barcelona, fundat l'any 2004. Podem parlar amb l'Ivan Fernández Lobo, que és el director de Game Lab. Ivan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, el Game Lab es fa entre demà i divendres, tot a punt. És el primer Game Lab després de la pandèmia, no?
Sí, és el primer Game Lab després de la pandèmia. Són quasi ja dos dècades, més d'una desenvolupant-se en Barcelona, en Catalunya. I, bueno, és un renacer, és uno más, pero también es un renacer, ¿no? En un momento que está viviendo Cataluña dulce, un momento de crecimiento, que yo suelo llamar de efecto bola de nieve, ¿no? Donde se está convirtiendo, ¿no? Ese sueño común que reivindicamos en el eslogan de Game Lab se está convirtiendo en realidad. Es un sueño que ya, como decía, hace más de una década que empezamos a cultivar en Cataluña, donde en aquel momento había nada más 6-7 empresas del sector, y hoy pues contamos con más de 200 proyectos, con bueno pues un efecto, digamos, constante de aterrizaje de empresas de todas partes del mundo, de talento de todas partes del mundo, y creo que es una oportunidad muy importante para Cataluña, para España, el poder impulsarla, ¿no?
Clar, va haver-hi un moment, o sigui, que Game Lab anava superfort, i clar, vull dir, la pandèmia va haver-hi això, i ara aquest reneixer que tu dius, no? Hi ha altres congressos de videojocs, com dèiem, no? L'Indie Dev Day, el Saló del Gaming, el BAC... Vosaltres, el Game Lab, com us definiríeu dins del món del videojoc?
A ver, Game Lab lleva, como decía, 20 años, es un poco el origen de todos los fenómenos que estamos viendo ahora, ¿no? Efectivamente hay un no solo un montón de eventos repartidos por toda Cataluña y por toda España, sino también hay políticas que se han creado, que se impulsan, una conciencia social más clara, ¿no? Hay estudios especializados, bueno, hay un montón de cosas que se han venido cultivando a través de la plataforma Game Lab, porque a mí me gusta verla no como un evento, sino como una plataforma, y esta plataforma enriquece y potencia y posibilita, ¿no?, que existan otras muchas cosas, ¿no? Es un efecto similar al que por ejemplo un evento como World Congress puede entenderse.
Clar,
que
és la trobada del videojoc, no? No? És una mica la trobada anual del videojoc, no? Seria una mica, s'està convertint.
Es más que eso, ¿no? Es un momento de reflexión del trabajo de todo un año, como decía antes, de más de una década, ¿no? Es un faro, de alguna manera, de lo que está ocurriendo en Cataluña, en España, no solo porque inspira y porque crea ese sueño común, esas conversaciones, esas colaboraciones dentro del ecosistema, sino también porque posiciona como no lo hace ningún otra situación, ¿no? Yo creo que es una de las marcas catalanas de videojuego más conocidas en el mundo, a pesar de ser un, ¿no?, de ser reconocido como un evento, ¿no? Y creo que eso ha hecho un efecto tractor muy importante en Cataluña, y un efecto también de concienciación de tanto el sector público y privado, y de inspiración que permiten, bueno, junto con el trabajo de muchísima gente, por supuesto, que ha creído en ello, que Cataluña vio hoy el momento que está viviendo.
Clar, no, i per primera vegada serà d'accés gratuït. Això és important dir-ho, no?
Bueno, es para mí es como una especie de apertura, de reapertura de puertas, ¿no? Siempre ha sido un evento, digamos, casi gratuito, ¿no? Comparativamente, eventos similares en el sector a nivel mundial cuestan varios miles de euros, ¿no? Siempre se ha visualizado de una manera distinta, y se ha querido democratizar el acceso, porque es importante que no solo aquellas personas que están muy implicadas en el sector puedan disfrutarlo y puedan inspirarse, sino que también cualquier persona pueda acercarse a este sector a través del evento. Se ha transversalizado también, si os fijáis, el evento plantea múltiples sedes con epicentro en el 22 sí. arroba, que es, digamos, el distrito del videojuego en Barcelona, pero también plantea muchas otras sedes o varias otras sedes en Barcelona, y un poco el espíritu es seguir expandiéndose a lo largo y ancho de Cataluña, pero también alcanzando otros sectores, ¿no?, sociales, económicos y culturales, que son importantes para que esta industria, digamos, se consolide y se convierta ese sueño en realidad de que Cataluña sea el mejor lugar del mundo para los videojuegos.
Iván, com a director de Game Lab, digue'ns dues coses que estiguis especialment orgullós que hi hagin en aquesta 17a edició.
Yo creo que la comunión con todos los actores del ecosistema y el hecho de que ya no tenemos que irnos tanto fuera, ¿no?, más allá de nuestras fronteras, para encontrar ese conocimiento, esa inspiración, ese talento que antes buscábamos, yo creo que es una es lo mejor que digamos que plantea este nuevo Game Lab, este renacer, ¿no? Es decir, Cataluña se está convirtiendo en un epicentro del videojuego a nivel europeo, tiene el potencial de ser el mejor y el mayor hub de creación y de operación de videojuegos del continente. Creo que puede ayudar a definir una identidad para todo el continente. Creo que hay que ser ambiciosos, y una plataforma pues como Game Lab que permanezca, que se arraigue en Cataluña, celebrando eventos en todas partes del mundo, pero siempre con el objetivo de potenciar ese crecimiento y consolidar ese crecimiento en Cataluña, creo que és molt important també contar con ella.
Doncs bé, doncs començarà aquest Game Lab demà fins divendres. Ivan Fernández Lobo és el director del Game Lab. Gràcies, Ivan, una abraçada i molta sort.
Gràcies i moltes gràcies per seguir-nos. Gràcies.
Val, doncs això. Volia preguntar-vos també, tant a la Mariona com al Roc, no?, que estem insistint molt en la importància que té Catalunya en el videojoc. L'Ivan també ratificava això. I clar, tu, Mariona, també coneixes molta gent, moltes desenvolupadores, molts desenvolupadors de videojocs, i els últims temps realment ha vingut molta gent aquí a Catalunya, no?, a crear i a generar indústria, no?
Sí, sí, s'estan obrint oficines de filials d'empreses de tot el món, gent potser que té estudis també més petits està venint a Barcelona per les coses que ofereix viure a Barcelona, viure a Catalunya, realment, sí, no parem, no?, de quan hi ha esdeveniments així més de networking, no?, de connectar amb gent, em presenten, no, mira, aquest noi no és dels Estats Units, no, mira, vindrà una amiga meva de Canadà que no coneix a ningú, i realment no, això ha passat en molt pocs anys. Sí.
I tu, Roc, com a creador, a tu suposo que també et deu agradar a vegades donar suport, no?, en els teus directes a videojocs d'aquest tipus, no?
Sí, amb el temps aprens que tampoc fas màgia i que encara que siguis el creador més gran, si no connecta amb la teva audiència, no tots els jocs serveixen o funcionen bé en un directe, però una petita ajuda sempre la pots fer, i sobretot quan recomanes coses que la gent no coneixia. Si recomanes el FIFA, doncs la gent diu sí, clar, ja el conec. Sí. Però si recomanes una cosa que ningú coneixia, i de vegades la gent diu, ei, gràcies per aquesta recomanació, m'ha agradat molt, i això és una cosa que pot fer tothom, i que nosaltres que tenim una mica més d'audiència o de gent que ens escolta, ho podem fer encara més, és molt agradable ser.
Doncs gràcies als dos per divulgar també els videojocs, que això també és important, la divulgació i explicar-ho bé, i que no sembli una cosa de quatre friquis, que no, o sigui, jo crec, no sé si arriba com al cinema, has dit una cosa, una frase, Mariona, comparteix-la amb l'audiència de Pop-Up, que em deies, és que ara els videojocs estan com el cinema, explica això.
Sí, sí, que els videojocs ara estan com el cinema, potser fa uns 100 anys, no?, quan es va començar a industrialitzar, no?, el cinema, i el cinema és un mitjà. Sí. Hi ha pel·lícules petites, pel·lícules grans, pel·lícules bones, pel·lícules dolentes. Doncs els videojocs són el mateix, és un mitjà, i arribarem, no?, arribarà a tothom, i tothom podrà escollir quin videojoc vol jugar.
Clar, i no un genèric ni una sentència a parlar d'un videojocs com una cosa ja única i tal, sinó que té molts més matisos, i que sí que és un sector que mou molts diners en l'oci, vull dir, a nivell de música, a nivell d'artistes, a nivell de tot. Gràcies. Va, us faig la pregunta de dos quarts. Avui estem preguntant, has sentit ballar o gaudit la cançó Coti per Coti dels Tiets els últims 10 dies, Mariona?
No.
Oh! Això sí que em sorprèn. I tu,
jo l'he sentit, no per iniciativa pròpia, l'he sentit.
I no recordes on.
Seria difícil, eh? Jo crec que en el mòbil de la meva dona, crec, eh?
Ah, veus?
Sí, jo crec que sí. Crec.
Va, us estem preguntant perquè avui celebrem que ja han arribat els 10 milions d'escoltes a Spotify. Has sentit ballat o gaudit la cançó Coti per Coti dels Tiets els últims 10 dies? Una pausa i us escoltem.
La consulta de dos quarts.
Has sentit ballat o gaudit la cançó Coti per Coti dels Tiets els últims 10 dies?
Clar, és que està tot arreu. L'altre dia veia imatges de l'Apolo tancant amb la cançó. Surt a tot arreu i, clar, jo ho he preguntat fent aquest treball de camp. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Què ens diuen la gent pop-up?
Doncs, com bé diuen alguns també, és força difícil no haver-la sentit, tot i que encara hi ha gent, eh? Per exemple, el 26% a Twitter diu que no, trobo que és força elevat. El 12% a Instagram diu que no i a Facebook el 9% diu que no l'ha sentit en 10 dies.
A Facebook, clar, és que el 91% diu que sí, és que s'ha sentit moltíssim la cançó Coti per Coti. No ho puc evitar. Clar, perquè el dimarts és el dia dels creadors de continguts i avui ens visita una creadora i influenciadora que té 18 anys, però ja en fa uns quants que hi és. Avui parlarem de la importància que tenen els influenciadors i els creadors a l'hora d'impulsar tendències a les xarxes socials, perquè la Farners Pei Hong té 18 anys, és de la Palma de Cervelló. Ja vam parlar amb ella quan es va fer viral parlant sobre l'adopció i ens va quedar clavada aquesta frase. No sóc adoptada, vaig ser adoptada. En aquell moment vam parlar amb ella. Hola, Farners.
Hola, bon dia. Gràcies però per convidar-me.
Físicament no ens havíem trobat encara
no,
mai.
No, encara no.
Va ser de forma virtual,
sí,
no?
Sí, era trucada. Era allò, el híbrid aquell, que no sabia si havíem d'anar a classe o no havíem d'anar a classe.
Clar, i estaves a les portes de la facultat,
també,
crec, no?
També, sí, sí, a l'autocar, de fet, vaig
què
a l'entrevista.
Què estàs estudiant? Què estàs...
Ara he començat comunicació audiovisual perquè, bueno, ara tinc 19 anys.
Ah, veus, clar, sí. Clar, actualitzem.
Sí, he fet primer de carrera, que he aprovat tot, així que...
Oh, molt bé! Avui un especial Farners aprovat.
Exacte.
Enhorabona, enhorabona. Ho dius perquè vas a començar fent alguna altra cosa i després es vas
no,
anar
no,
a passar...
No, 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 ha sigut la primera carrera. Després de la selectivitat vaig treure la nota suficient i vaig dir, doncs, cap a comunicació.
Tu de seguida, per això, vas anar a les xarxes a comunicar i has vist que això és sí. El teu i llavors has fet la carrera,
sí, sí.
No?
La veritat és que sí. A mi m'agrada molt comunicar.
Has començat abans de les xarxes socials a comunicar que estudiar. Jo trobo
totalment,
que això és fortíssim,
sí.
Eh?
Sí, sí. És una cosa rara, però jo crec que, no sé, és una experiència única.
I, és a dir, aquí la Farners també li volem destacar això, no?, que impulsa èxits i l'hem volgut vincular amb aquests 10 milions d'escoltes de Spotify del Coti perquè, Coti, perquè, clar, ella és qui va posar l'accelerador al Coti per Coti.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba a
tot. T'esperaves l'èxit de la teva versió a TikTok del Coti per Coti?
No, i, o sigui, sí que sabia que podia tenir tot tirada, perquè quan la vaig accelerar dic que aquest tema surt bé, o sigui, surt bé. Perquè hi ha alguns temes que els acceleres i dius... Hi ha alguna cosa que potser no fa que estigui viral, però aquest dius és que ràpidament es farà viral. I realment va haver molta gent que ho va utilitzar.
I molts influenciadors. Dulceida va posar aquest so que vas fer, no?
O sigui, vaig entrar un dia, potser ara fa dues setmanes, i tenia com 13.000, em sembla, vídeos o alguna cosa així.
No, 65.000 visualitzacions ara, ja.
Déu-n'hi-do.
O més i tot, eh?
No, no, o sigui, de vídeos, que hi havia com 13.000 vídeos.
Amb el teu so.
Sí, perquè ja es va fer viral un so de la gent que estimo, d'Oques Grasses, l'any passat també, perquè vaig fer un speed-up version de l'estiu, i va ser la de gent que estimo. I la gent que estimo es va fer molt viral. També.
Que bo, és que clar, al fons fas una cançó nova, és diferent, no?
Sí, o sigui, realment això era una cosa que s'estava fent des de sempre, des de Musical.ly, amb les cançons típiques de...
O sigui, a Musical.ly, que és el pre-TikTok, sí. Ja es feia això d'accelerar cançons.
Sí, totalment. Sí, hi havia Flight House Songs, alguna cosa així, que bàsicament era un creador de contingut, que és el Benji Kroll, que també accelerava les cançons, però les angleses o les castellanes superfamoses, o sigui, les que tothom coneixia mundialment. I vaig pensar, hi ha cançons catalanes que també són xules, anem a fer el mateix. I llavors, clar, mira, ningú ho feia abans.
El tema és la normalització, no? De tot el
exacte.
Que estigui passant al món també en català i potser exacte. També a l'èxit del Coti per Coti. Tu per què creus que té tant èxit el fenomen aquest speed-up? Que fins i tot ara, això potser va començar Musical.ly i TikTok, però és que ara ja, fins i tot Spotify està plegat de llistes speed-up de cançons accelerades.
Sí, jo crec perquè vivim en un món que tot va molt accelerat i llavors la gent vol les coses superràpid. Què dius? Una mica sí, però no sempre, perquè a mi, sincerament, m'agraden les cançons al natural i en speed-up a vegades em cansen. Però sí que és cert que quan estàs coneixent una cançó o alguna cosa, doncs si escoltes 15 segons així en speed-up, escoltes una miqueta més que si escoltes... Sí,
però després els mateixos tiets han fet un remix que també està com molt més accelerat,
sí, una
no?
Miqueta, sí, amb aquell DJ, em sembla.
Sí.
No?
No, no, vull dir que té molt èxit. Va començar TikTok, ara fins i tot hi ha llistes de Spotify, tot accelerat, però clar, arriba un moment que realment tot va com molt ràpid. Ara estàs en una etapa, de fet, molt musical, no? O sempre has estat, Farners, molt musical, tu?
A veure, jo era cantant de dutxa, o sigui, a mi m'agradava cantar, però mai he fet classes de cant, mai he fet música, o sigui, la música, l'únic coneixement de música que tinc és el de l'escola, perquè els meus pares tampoc no eren gaire forofos de conèixer música, més enllà d'escoltar-la, llavors no m'ho van transmetre, però sí que jo he tingut molt d'interès sempre.
Home, és que més que has estat trolejant una mica l'etiqueta hashtag OTCovers, ves que no et seleccionin encara.
Hola, em dic Farnés, avui és l'últim dia per presentar vídeos pel càsting de OT de la Cua Prime. Llavors, l'última cançó que us porto és aquesta. Una sardina. No. Dos sardines.
Et va trucar la Noemí?
No em va trucar. O sigui, potser s'ho va prendre com una trola. Jo realment era mig trola, mig no. O sigui, jo em presentaré. Jo arriba, jo el 3 de juliol amb les meves amigues, perquè hi ha amigues meves que es volen presentar.
Aniràs al càsting de
llavors,
Barcelona.
Aniré a fer-los companyia i ja que estic allà a tota la cua, també pues, cantaré, aviam. Si
home, almenys els zàpings, segur que surts els zàpings. No?
Ai, no. O sigui, jo realment, a mi em faria molta il·lusió entrar al T. O sigui, per què no?
Oh, nosaltres també ens faria molta il·lusió que entressis. De fet, la setmana que ve comencen a Saragossa els càstings i després a Barcelona. Anem als teus inicis. Tu dius que vas començar a YouTube parlant sobre l'adopció en català, però que als 8 anys vas obrir-te un blog de llibres i editaves vídeos amb la teva primera tablet. Com és que vas ser tan originari?
Sí, jo no feia vídeos quan parlava de llibres. Que això ho he dit molts cops, no sé d'on ha sortit, però sí que tenia un blog, perquè jo mirava la Marta Botet, per exemple,
sí.
I jo veia que allò dels vídeos em quedava superlluny, i va ser a partir de l'adopció que feia vídeos, però sí que tenia un blog on feia les meves ressenyes de m'agradat, no us puc fer spoiler, bueno, no,
ja
no
escrivies, ja eres una mica prescriptora, no?
Sí, una mica d'escriptora.
A YouTube, ara, de fet, la teva plataforma és TikTok, no?
Sí. TikTok i Instagram estan en una mica, també.
Ha estat un creixement progressiu o has tingut alguns impactes, diríem?
Jo crec que han hagut impactes. O sigui, realment, jo crec que vas fent, però hi ha moments que són molt més exponencials, poder.
Sí. Clar, ara estava pensant, tu que t'has dedicat a agafar algunes cançons i pensar, això accelerat tindrà èxit i que després molta gent a TikTok ha agafat el teu so i l'ha fet com a banda sonora dels seus vídeos, això tu et repercuteix d'alguna manera a nivell de nous seguidors, a nivell de monetització, no sé si guanyes diners amb
no,
això?
No, de diners cap, simplement, o sigui, o són les gràcies que algun cop, però hi ha vegades que és que ni saben que és el meu àudio, em sembla. O sigui, Jo ho faig per diversió, llavors que passi el que vulgui.
Però, de fet, a TikTok el que té de gràcia també és que la gent que el fa servir sí que veu que és teu, a l'àudio,
sí.
No? Que això està molt bé, ja com l'etiqueta. Els tiets has arribat a parlar amb ells d'aquest tema o no?
O sigui, jo he rebut alguna menció, rotllo, beneït el dia que llavors em van mencionar, va crear aquest àudio.
O sigui, però saben que ets el que ho has fet.
Suposo que sí, que ho saben, sí. Però no sé.
I tant, que sí, t'hem de reivindicar. Escolta, presenta el podcast en vídeo Kids de Les X3 amb el David It's Me,
sí.
Un podcast en vídeo que recull el bo i millor del panorama de creadors de continguts en català i moltes altres coses que interessen als joves.
Sí.
Creus que aquí hi ha cantera, no?, de
sí,
gent a xarxes?
Sí, jo crec que sí. O sigui, lo guai també era perquè vam entrevistar molts nois i noies que potser a xarxes fan contingut en castellà i no els has escoltat mai parlant en català i són catalanoparlants. Llavors els portàvem al Kids i estaven, doncs, aquests 20 minuts que fèiem d'entrevista veient que d'on eren i dius, uah, saben parlar català, són d'aquí i coneixes moltes coses més que xarxes potser no mostren.
Clar, i ara potser la gent, a vegades, jo crec que fa temps, quan vam començar el pop-up el 2016, s'amagaven una mica que parlaven català, però jo crec que això ha explosionat i ara volen ensenyar-se, no, també?
Sí, jo crec que ara els hi és igual, o sigui, jo crec que deuen barrejar, no sé, o sigui, ara ja no. No, el que és xulo és que es veu que s'està com reconciliant una mica la relació,
sí,
amb el català bastant, i sobretot a xarxes, o sigui, de comentaris, perquè érem el 2020, tu penjaves qualsevol vídeo en català i tenies 20 comentaris que deien Viva Espanya, que dius, jo no vaig comentant visca Catalunya a cada vídeo que no parlen en català, o sigui, a mi m'és igual quin idioma parlis, al final si em fa gràcia jo li faré like. Llavors, ara ja no, ara inclús hi ha gent de Madrid que és molt maco, que diuen, no entenc res, però m'encanta com sona la teva veu. I m'ho diuen i diu, es que realment soy, es que soy de Madrid, no entiendo nada, pero me gusta mucho.
Clar, jo, però això és una bona notícia, hem entrat a una altra fase,
sí.
No?
Sí, jo crec que sí, i sobretot les noves generacions, em sembla.
Clar, i a més també, ara que moltes cançons de trap ja barregen diverses idiomes en una mateixa cançó, hi ha molta barreja, no?
Home, el panorama català de trap, amb, o sigui, música catalana de trap, està superpotent ara mateix, penso jo. O sigui, hi ha molta diversitat de cançons i molts artistes que estan sortint que són superbons.
No, i això que dèiem, per exemple, el Coti per Coti, el que està aconseguint, que està sonant a llocs, que, no, que sí. Era, és inimaginable, no? A Spotify hi tens el Poti Poti Podcast, què és això?
Sí, m'heu estalquejat molt bé,
Clar.
Tinc una mena de podcast, sí, un podcast a Spotify que és més com de parlar. És una cosa més extensa perquè duran molt més temps que un vídeo a TikTok o un vídeo a YouTube i també no necessites ficar, o sigui, posar tots els sentits davant de la pantalla perquè has d'escoltar. Llavors, normalment és una mica com de xerrada d'amigues, que dic. Perquè m'agrada bastant compartir aquestes coses i són coses com més personals, em penso.
Farnés, una altra de les coses que potser ha canviat des de la primera vegada que vam parlar aquí al Pop-Up amb tu fins ara és que hi ha hagut moltes marques que us han anat a buscar els creadors de continguts en català. Tu has fet vídeos, per exemple, pel Departament de Recerca i Universitats, pel 112, és a dir, alguna cosa ha canviat, no? I estan invertint també en continguts en català, no?
Sí, i és maco veure que també, perquè al final és una mica retroalimentació mútua, perquè ni nosaltres podem prescindir totalment, ni ells podrien prescindir. Després jo crec que també arribem a un target com molt més concret, perquè això ho estàvem parlant l'altre dia amb unes altres creadores, que és això, a vegades si aquestes marques volen arribar a un target més de Catalunya,
sí.
Nosaltres concentrem més aquesta, per exemple, que la Dulceida, que potser concentra
molta
seguidors
gent,
d'Argentina, seguidors d'Àfrica, seguidors de tot arreu.
Clar.
Llavors, això és maco.
Mira, acabarem l'entrevista amb la consulta de dos quarts aquí en els paperets de 7 temporades d'Hàbits Digitals. Va, agafen
ostres,
un.
Vale.
Agafen un i respon. Us pot ser un sí o un no?
Ai,
és sorpresa. A veure què et surt.
Tu què dius? WhatsApp o WhatsApp? Jo dic WhatsApp. A WhatsApp.
Tu dius com jo.
Sí.
Escolta, Farnés, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir i molta sort en tot això que fas. Va, fem una pausa i veurem de què parla la xarxa.
Esculls la paraula que et porti al moviment. Buides la ment, invoques el vent. Les llagostes canten, les plantes et demanen i surts del teu forat. Tots estem al teu costat.
És Mazoni, va estrenar divendres el seu nou senzill Balla amb mi, és un nou tema inèdit que és també la cançó oficial del Festival de Dansa Figueres es Mou 2023. Del 27 de juny al 2 de juliol el Festival Figueres es Mou programa 25 espectacles de dansa, la majoria gratuïts, als carrers i places de la capital alta empordanesa, amb l'objectiu d'apropar aquesta expressió artística a tothom. Això es diu Mazoni, Balla amb mi, i amb Mazoni farem crònica de xarxes. Ara mateix són tendència a Morant, Ibai i Bel, com explicava el Roc, i també hi ha una publicació molt viral del compte Mugrons Lliures, Sílvia.
Que ha compartit a xarxes la carta que informa els ajuntaments que no poden aplicar cap normativa que prohibeixi fer topless a les piscines municipals perquè les dones la puguin dur a sobre, diuen, per informar vigilants despistats.
Precisament quan encara és tendència, Rocío Saiz.
La cantant diu sobre el fet que la fiscalia investigui ara el policia que va interrompre el seu concert perquè es va treure la samarreta, que li sembla absurd que ara tothom assenyali aquest senyor perquè el problema real és cap a on va Espanya.
També és trending topic, la Junta Electoral,
que ha donat de límit fins aquest vespre perquè Vox retiri l'anomenada pancarta de l'odi de l'edifici on penja entre els carrers Alcalá i Goya de Madrid. Ho fa, diu, perquè és un acte clar de campanya fet fora dels terminis, però no entra en el contingut ni imposa cap sanció.
I Carmen Sevilla va pujant al trending topic.
Sí, pobra, cosa que no és gens de bon senyal per ella, i és que el seu estat empitjora. A mig matí estava el 6, ara és el 3. Molts tuiters ja fan la prèvia de lamentar la seva mort o recordar-la, però alguns tuiters es dediquen a puntuar la seva bellesa.
De veritat?
Si us plau, que caigui el meteorit ja.
Que caigui, que està fatal. Va, us deixem amb el Catalunya Migdia, les notícies importants a partir d'ara a les dues, i nosaltres tornem demà. Som la Mariví Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, el Jaume Borges, Joan Arenyes, Montse Duran i Albert Bosch, el control central, qui us parla, Mariola Dinarès i Quera. Adéu-siau, demà Cajut.
Vera us ha ofert el Pop-Up de Catalunya Ràdio.